Doncs avui és el Dia Mundial de la Llum, Dia Internacional de la Llum. No sé exactament si es refereix a la llum com a claror o la llum com ho anomenem popularment l'electricitat, perquè si és aquest el segon cas, déu-n'hi-do quina ratxa portem el darrer any de preus de l'electricitat. Però vaja, que avui és el Dia Mundial de la Llum. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, que tot seguit buscarem la previsió meteorològica. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui tindrem una entrevista superinteressant, ja t'ho avanço. Estarà amb nosaltres la Cristina Cervera. La Cristina Cervera és una persona, una dona, que va patir una malaltia ultra rara, d'aquestes que es diu, que la pateixen una persona entre un milió, i que se n'ha sortit, i que ho ha explicat en un llibre, i que t'ho presentarà aquest dijous al Cafè del Teatre, a 8:15, però que estarà amb nosaltres ara, aquí, d'aquí uns minuts, aquí amb nosaltres. Són d'aquells testimonis, de veritat que déu-n'hi-do. També estarà amb nosaltres l'Arnau. L'Arnau Vila, vaja, amb el seu reportatge dels dilluns. I de què va avui? De la plec. Avui va de la plec, perquè ja ens ho va dir. I és que estem a la setmana de la plec, ens agradi o no. Les coses com són. També ens posarà somriures a les cares de la gent el Joel Carnicer, amb el seu espai, algú ho ha fet. I el que també estarà amb nosaltres és el Joan Ramon González amb els bocins d'història. Amb ell parlarem de moros i de cristians, ja que ahir va ser el tema de moros i cristians, doncs ara en parlarem amb ell també de moros i cristians, però dels bocins d'història, dels que han passat. I a partir de 2:15, la radiografia, on ja saps que acabem, la radiografia és la nostra tertúlia d'esports, on acabarem parlant de temes de resultats i de temes esportius, però és que a més avui estarà amb nosaltres el president del Lleida Esportiu, el Luis Pereira. Hi ha hagut roda de premsa aquest matí, però avui a 2:15 estarà amb nosaltres per parlar, doncs, que el Lleida Esportiu finalment s'ha colat a les posicions de play-off. Busquem la previsió meteorològica. Said Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida, cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu, sense descartar que pugui deixar algun xàfec aïllat i feble. Temperatures en lleuger ascens amb valors màxims de fins a 33 graus a Lleida Capital, Balaguer i Tàrrega, 30 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. També vent fluix variable en predomini de la component sud. Demà dimarts, cel poc ennuvolat o clar amb intervals de nuvolositat alta a la tarda i nuvolositat d'evolució diurna en zones de muntanya a partir del migdia, sense descartar que puguin deixar algun xàfec aïllat i feble al Pirineu. Temperatures en ascens i vent fluix variable predominant al sud i sud-est a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, fem un apunt ràpid de darrera hora informativa.
Lleida. Estàs informat.
Amb successos et diré que han trobat el cadàver d'un home que estava surant al canal de Serós a la zona de Lleida. Mossos i bombers l'han rescatat aquest matí de dilluns. Que aquesta passada nit hi ha hagut l'eclipsi de la lluna de... el que s'anomena lluna de sang, que això ens en parlarà demà el nostre astrònom, Ramon Drudis, i que aquest cap de setmana, com et deia, hi ha hagut la festa de moros i cristians a Lleida, que ha tornat a lluir pels carrers en tot el seu esplendor. Arnau Vila.
La Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la 26a edició de la festa de moros i cristians, que recupera la normalitat i el seu màxim esplendor. Després de 2 anys marcats per la pandèmia, la celebració ha comptat amb més de 600 participants. Entre els integrants de les comparses i músics, una xifra inferior respecte a edicions anteriors, tot i que des de l'associació de la festa asseguren que les ganes de celebració són les mateixes. Així ho explica el president de la festivitat, José Luis Gázquez. Els actes van començar dissabte amb el vermut de festes i la trobada entre les ambaixades dels dos bàndols, encara que la jornada forta s'ha viscut diumenge. Al matí s'ha fet la desfilada infantil, que ha atret centenars de persones, i a la tarda la desfilada de lluïment i la batalla final.
I després no podia faltar la notícia dels Jocs Olímpics, perquè ja ho sabíem, però al final la manifestació que s'ha declarat com a històrica en contra dels Jocs Olímpics d'hivern que s'ha dut a terme aquest cap de setmana a Puigcerdà, doncs l'ha seguit l'Arnau Vilà.
Sí, perquè Puigcerdà s'ha omplert amb la mobilització convocada per la plataforma Stop Jocs Olímpics per mostrar el seu rebuig a la candidatura per acollir els Jocs d'hivern. La marxa ha arrencat a la zona industrial de la localitat, on s'hi ubica el recinte firal, i ha estat encapçalada per 5 tractors, que han acompanyat els manifestants fins a l'entrada del nucli urbà. Partits com la CUP i els comuns s'hi han sumat i han demanat al govern la retirada del projecte. Des de la plataforma Stop Jocs Olímpics consideren que la mobilització ha estat un èxit i s'han mostrat molt satisfets amb la bona resposta que ha tingut la convocatòria. Els Mossos han xifrat l'assistència en 2.500 persones i, per l'altra banda, els organitzadors l'han xifrat en 5.000.
Ja sabeu, això de les xifres funciona així. Gràcies, Arnau. D'aquí uns minuts ens presenta el projecte de l'APLEC. Nosaltres acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que la retenció a treballadors i professionals suposa el 37% d'ingressos del fisc a Lleida. Ni més ni menys, el 37%.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
D'històries de superació tots n'hem sentit a parlar, sobretot al cinema, portades a pel·lícula, o llibres, o de vegades llibres que es basen en pel·lícules o pel·lícules que es basen en llibres. Però, i són impactants, realment, la majoria, i estan ben fetes, ben redactat, ben filmades, però de veritat que si vols que et quedin, que et marquin, res com escoltar amb una persona, directament. I això és el que farem ara. Està amb nosaltres la Cristina Cervera. Cristina, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Nerviosa?
No, tranquil·la.
Sí, ja, després de tot el que... Amb la Cristina ja hem parlat abans d'entrar al programa i ja hem estat xerrant una estona, però pensava, dic, ara li preguntaré com sempre, perquè hi ha gent que el primer cop que s'asseu amb un estudi de ràdio es posa nerviosa. Però vaja, tu, això... A part de que ja ho has fet, ja em consta que portes una setmaneta fent-ho...
Sí, sí, la veritat que sí, no parem, estem en promoció.
I després del que t'ha passat i del que ens has d'explicar, això, vaja, re de problema, no? Mira, jo t'explico, la Cristina Cervera és una dona que a l'any 2016 tenia 34 anys, estava casada, era advocada, és advocada... Però vull dir que l'any 2016 era advocada, estava casada, com deia, i es va quedar embarassada. Bueno, fins aquí podríem dir, doncs, més o menys, perquè no és obligatori fer això, però més o menys el que acabem fent la majoria de persones. Busques una parella i tens fills, més o menys. Però, clar, aquí és on, Cristina, canvia tot.
Sí, totalment.
Perquè tu estàs embarassada... Ja cap al final de l'embaràs comences a tenir uns problemes de salut i et diagnostiquen una malaltia ultra rara.
Sí.
Ultra rara vol dir que afecta a una o dues persones de cada un milió.
Sí, tal qual.
O sigui que estem parlant d'una cosa remota però no impossible.
Sí, sí.
Aquí ve a vegades la moralina d'aquestes històries.
Tal qual.
Això fa que tu tinguis a la teva filla, que es diu Chloe,
sí,
que té 5 anys.
Sí.
Tens a la teva filla, però entres en un coma de 22 dies.
Sí, tal qual, de la nit al dia.
Ens estem saltant moltes coses, però mira, ara us dic una cosa. Estem saltant molts aspectes d'aquesta història, però que us convido que aquest dijous, que és dia 19, a 8:15 del vespre, al Cafè del Teatre, estarà la Cristina presentant un llibre en el que explica tot aquest camí. Això que avui resumirem molt aquí a la ràdio, aquest dijous a 8:15 al Cafè del Teatre, podreu conèixer la Cristina, que escolta, que suposo que tindrà molt de gust en conèixer, sí, qualsevol persona que t'hagi escoltat per la ràdio
i
vingui a veure.
Moltes ganes.
I allí tindreu tot el... La Cristina ho explicarà tot,
Sí.
Però, per resumir, tu estàs 22 dies en coma...
Sí.
despertes i sorpresa.
Sorpresa, sorpresa. Jo sempre dic una frase molt divertida. Tinc una mica d'humor negre. Des de la tragèdia sempre faig un paral·lelisme molt, 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 molt gràfic. Home, tu, quan tu vas al cine veus una pel·lícula, no? Et penses que és ficció una estoneta i quan acaba la pel·lícula te'n vas cap a casa. La teva vida continua igual. El meu cas va ser diferent. Em vaig despertar d'un coma i la pel·lícula seguia, la de ficció. Clar. Però no era ficció, era realitat. Tenia que reviure aquella veritat nova, nova realitat. No me la creia, era terrorífica, tenia molta por, no entenia el que estava passant. No era capaç d'entendre el que estava assumint en aquells moments. Eren masses coses, perdó, alhora.
Tu del part te'n recordes?
Sí, sí, del part de la meva filla sí, però va ser després, uns dos dies després, que la cosa es va complicar.
Sí, però bueno, aquells dos dies també no, ja comencen a ser molt borrosos.
Sí, sí.
Més 22 en coma, despertes. Sí. Bueno, primer despertes, però... el que deia, sorpresa, no pots parlar, no pots escriure, quasi no et pots moure...
No ni parlar, ni escriure, ni moure'm.
El tema de quan estic comença a ser complicat...
On estic, no sabia ni l'actualitat. No, és que no sabia ni en quina any estava, ni on parava. O sigui, estava tan desorientada que només sabia que havia perdut la meva filla i que alguna cosa m'havia passat.
I avui estàs aquí.
Sí, tal qual. Ho puc contar.
No, avui està aquí, ha vingut caminant...
Parlant...
S'està bevent un got d'aigua, està explicant la seva història, s'emociona poc pel que és, suposo perquè ho ha explicat moltes vegades ja. No, t'ho dic perquè jo he parlat amb ella i m'he emocionat jo, o sigui, que imagina't. Bueno, això és una història, com deia al principi, de superació, perquè parteixes, tu dius, no de zero, de menys zero.
Sí, sí, tal qual. O sigui, jo... perquè sou una idea, jo imagino una dona de 34 anys en aquell moment, recent parida, però era nena petita, o sigui, un nadó, recent nascut, però en forma de dona, no? 34 anys, recent parida, la meva filla al meu costat, al mateix nivell que jo.
Primer objectiu,
sí.
La mobilitat.
Totalment. L'obsessió, el deliri, perdó, que tenia era guanyar la mobilitat, és a dir, quedar-me dempeus, bàsicament. Això va ser el primer repte que vaig tenir a prop de... on estava la UCI, al capçal del meu llit, intentava aguantar-me de peu quan em deixava aixecar els zeladors o les infermeres, en aquest cas. Després va ser l'aguantar-te, la passa, caminar, el fer marxa o inclús a córrer. Això va ser més a posteriori, però...
Ara ja em diuen que cors molt.
Sí, sí, ara ja faig esport, m'encanta fer esport.
Per tant...
Em dóna vida, ara no paro.
Val, segon objectiu, llegir i escriure.
Sí.
Ulla, perquè és que aquest, mira, o sigui, posar-se dempeu i caminar ens pot semblar trivial, però té les seves dificultats, a part del to muscular, la coordinació i que tot funcioni com ha de funcionar. Llegir i escriure, això és un altre món, eh?
Sí, sí, jo, bueno, sóc una mica tossuda. Potser els que me coneixen m'ho diuen, però jo estava a la UCI...
Igual t'ha salvat això, eh?
Sí, sí, jo crec que sí, la meva tossuda... Sí, sí, ho soc així. Jo reconec que és la manera de ser, crec que salve molt la persona. Torno, bueno, el llibre ho explico una mica més detallat, però sí, el que és el tema de... Sobretot de...
Perdó.
Sí.
Sí, a tot això no he dit que el dijous la Cristina ens presentarà un llibre. No ho he dit perquè ara dins d'aquesta...
Sí.
De tota la història veureu com acaba sorgint un llibre de tot plegat. Però vaja, que aquest dijous a 8:15 al Cafè del Teatre la Cristina ens presentarà el seu llibre, Jo i la Xua, i és on ho explicarà tot. I el llibre ja està explicat.
Sí.
És un llibre que de veritat és d'aquells que recomano des del punt de vista de que... De vegades, amb una mica amb una pedreta al camí, ens posem nerviosos i tot és tan relatiu que de vegades és millor mirar d'altres històries per dir, escolta, que no una pedreta, no una roca, que em posin el que vulguin, que això es pot tirar en avant. Perdó. Cristina, llegir i escriure.
Sí.
Que això sí que era un repte.
Sí, a veure, jo torno a repetir, primer com a persona humana, la meva autonomia era aguantar-me de peus, que això era bàsic, però després vaig dir, ui, ara intentar pronunciar alguna paraula. És a dir, jo estava a la UCI, però intentava dir una paraula. A menys intentar dir alguna cosa, no sé, alguna paraleta curteta, qualsevol cosa. Clar, allí va començar el tema de... Havia una televisió al meu box i hi havia pues, el 324, que tothom veu, no?, les notícies, no? I jo deixava el meu pare i dic, sisplau, deixa'm la televisió encesa tota l'estona i allí doncs, sortien subtítols tota l'estona, no? I a part, pues, escoltaves la notícia i a part el que hi havia, el que és el subtitulat. I jo escoltava, vale, visualment, mirava i escoltava auditivament. O sigui que a base de fer les dues funcions alhora... jo anava adquirint paraules de forma pues, repetitiva, sense parlar potser, però el meu cervell intentava doncs, captar aquelles paraules, no? O escoltar-les, això és el més bàsic. Després va ser una mica resumint, pues, sortint de l'hospital vaig dir, ara intentaré fer l'escriptura, no? I això va ser quan jo pues, feia logopedes, no? Perquè la Bianca és la que em portava del centre logopèdic aquí de Lleida i feia moltes teràpies de logopèdia. I, però a part d'això, vaig agafar a casa un dia, això ho explico també, algunes, quan me pregunten, jo ho explico, és molt llarg, però bueno, agafava doncs, un paper en blanc al vespre, quan els meus pares dormien, la nena també, estava tothom estava més calmat, doncs jo no tenia prou. Jo agafava un paper en blanc i començava a escriure, no? De forma ja una bogeria. Intentava ficar A, U, I, U, copiar, bueno, es copia seco, seqüències, no?, de vocals, i a partir d'aquí intentar una paraula sencera, no? La paraula sencera, després la frase, de la frase al text, i del text, doncs, algo coherent, no? I em va servir molt també com a tècnica, sembla una bogeria, però també va anar molt bé, agafar una part de una notícia del diari, en aquest cas, per exemple, agafar La Vanguardia, agafava del Segre, i agafava pues, el sector de política, torno a repetir, doncs, però m'agradava, em generava interès. I comprava...
Ha estat molt actiu, el sector sí. De la política en els últims
sí, està,
anys.
Sí, està molt interessada, bàsicament, sí. I a veure què me passi, que m'expliquen, no? Però copiava, no? Tampoc no entenia el que estava llegint, però sí que a base de copiar una notícia, encara que em costés entendre-ho, hi ha com que el cervell intentava fer connexions. És que m'he donat compte doncs, que he copiat una notícia sencera, no?, d'una secció de política en aquest cas. I m'he anat al logopèdic, mira, en Bianca, he fet això, i em diu, a veure, deixa'm llegir què has fet, no? Veig que ho has fet, estàs captant les paraules, consonants, vocals, ta-ta-ta-ta, no? I dic, home, doncs ara provaré de fer un diari, en plan, cada dia explicant què feia les rehabilitacions, i era com una estimulació d'escriure una petita cosa al vespre, no? I era una bogeria, a la nit, doncs clar, on està la nena, que s'ha estrangat al despatx del seu pare i no surt d'allà ni a hores. O sigui, era una necessitat per mi de no parar d'escriure les nits, encara que fos explicar el dia a dia dels diaris, no?
Una de les raons que et va portar a intentar escriure, a part de sí. Tornar a saber escriure,
sí.
Era poder explicar-li a la teva filla
sí, sí.
Què estava passant.
Sí, tenia molta por de perdre la memòria o de, bueno, saps, coneixements a nivell cognitiu, perquè em costava molt retenir, i dic, ui, aquí deixa el testament a mi de la meva filla per saber el que està passant. Jo tenia molta por de no deixar constància del meu testimoni vital cap amb ella, no? Principalment ella perquè és molt petita, suposo que ho enteneu, doncs clar, el meu vincle a la meva filla era bueno... enorme, no? O sigui, no em podia entendre de no fer-li arribar el que estava passant, tant ella per a mi, o sigui, vivíem les dues vivíem la mateixa història. Ella pot ser un altre nivell, però jo sí que, com a mare, tenia la necessitat imperiosa de fer-ho, no? I amb aquestes, bueno, perdó que torno a repetir la historieta, va ser, doncs pues, vaig dir, bueno, ja tinc unes quantes llibretes escrites i dic, ara pues, ho posaré a net, unes llibretes boniquetes que les tinc aquí físicament, que és un tresor per a mi, són dos llibretes escrites a mà, amb errades ortogràfiques i semàntiques, però s'entén. I vaig dir, bueno, ara ja ho tinc tot. I vaig agafar aquestes llibretes, vaig avisar el logopeda i em va dir, què vols fer amb això? No? Dic, doncs vull aprendre a escriure bé. Copiaré a net tot això una altra vegada com Déu mane. I vaig dir, per què no? Dic, ara he pensat, li vaig dir a ella, a la Bianca, dic, vull fer un curs d'escriptura. I em va dir, diu, com? Diu, ah, doncs estaria bé, no? I mirant a Google, allò, que vas per les xarxes, no? I vaig mirar Escola d'Escriptura de Lleida de la Núria Serrata, de l'AEL, que ara no està en actiu, però en aquells anys sí que està en actiu. I li vaig trucar. I va agafar el telèfon d'un fixe i me pregunta, no, qui ets i tal, i li explico la història, es quedé de sorpresa, no tenia el que li estava dient. Diu, però em diu, Cristina, diu, però què vols fer exactament? Què vols fer, narrativa? Vols fer poesia? De què es tracta, no? Algo més tècnic, no? Dic, no, jo te truco per fer pues, una bona escrita, escriure bé. O sigui, ensenya'm a escriure, el que feu vosaltres, escriure, bàsicament escriure bé. Es va quedar en silenci, li va crear moltíssim l'atenció i m'ha dit, Cristina, diu, quedem. I vam quedar al Cafè dels Artistes aquí de Lleida, tot molt artístic tot, i vam quedar a fer el cafè. Li vaig portar les llibretes, vam parlar una mica resumint, vale? Li vaig explicar el que estic contant a tots vosaltres, i la Núria pues, va agafar les llibretes, va passar l'estiu, i al setembre me torna a trucar. I me diu, això m'encanta, aquesta història m'està captivant, té molta força i s'ha de fer visible.
Clar, és que allò és el testimoni diari...
Sí.
Diari i a més de la manera estic, amb la que estaves, per sí. Tant és que sí. No, t'ho dic perquè és un doble testimoni.
Sí, aquestes llibretes estic guardades com a tresors.
La Núria et diu, escolta, això ho hem de convertir en un llibre.
Sí, va tenir molt clar des del principi.
I tu què vas del primer moment?
no m'ho creia, dic, a veure, de moment ajuda'm a fer en condicions aquest text perquè vull que la Chloe entengui el que està passant i ho vull escriure bé. I una
però
cosa...
el tens aquí a les mans, el llibre.
Sí, sí, ara és un llibre físic, però clar, jo parlo dels diaris en aquell moment.
Escolta, tu abans del 2016 t'havies plantejat a la teva vida escriure un llibre?
No, ma vida, no. Jo escritora, no. A mi la rama artística sempre m'ha agradat. Però tant, o sigui, no he arribat a aquest nivell que no. O sigui, jo no sé què estic fent a la meva vida. Estic fent un canvi de, no sé, de reinvenció total.
Home, és que tu has fet un canvi de xip total.
Saps? Però m'agrada. Aquesta nova Cristina m'agrada.
Recordeu, aquest dijous, dia 19, a 7:45 del vespre, al Cafè del Teatre, estarà la Cristina presentant-nos aquest llibre, Jo i la Xua, sí. On teniu tot explicat, doncs, tot aquest procés que avui ens està resumint la Cristina. Li costa, perquè jo li dic és que a la ràdio tenim pocs minuts o pocs segons perquè funcionem així, però vaja, jo crec que ja us heu fet una idea. Que dijous hem d'anar a conèixer la Cristina al Cafè del Teatre. I a més, jo crec, em consta, la Cristina jo no la coneixia, l'he conegut avui, em consta que li farà molta il·lusió.
Sí.
Que aneu allà i li diu, Cristina, t'he escoltat a Cope Lleida i estic aquí. Sí. Estic aquí perquè de veritat, Cristina, escolta, no sé si estàs a condicions de respondre'm aquesta pregunta, però què n'has tret al final de tot el que t'ha passat de bo, eh?
Sí, sí.
Què n'has tret? O sigui, n'has tret alguna cosa o no?
Totalment, absolutament. O sigui, jo al principi no... A veure, també sóc molt sincera. Quan passa una cosa molt forta i et fa un cop bon fort a la teva vida, tens por, no? No entens el que t'està passant. Però i penses, ui, és culpa el que m'ha passat, per què m'ha passat això, el per què a mi, no? El per què a mi, sempre la culpabilitat. Però penso que una cosa negativa, he pres una cosa molt positiva, que a base de superar i de ser capaç d'acceptar el canvi que te ve, i adaptar-te al canvi, que jo dic a tothom, adaptar-te al canvi, que no podem controlar la vida. És que tothom se pense que no passarà mai res a la seva vida, algo normal, però a tots ens passarà. O sigui, no cal que ens passi una malaltia, torno a repetir.
No, correcte.
Però hem d'estar preparats per adaptar-nos al canvi. Què m'ha passat a mi? Que d'un canvi que al principi no acceptava, que era un dol, perquè a mi m'ha costat molt assimilar en tema de psicòlegs i per què no, medicació, perquè he estat en tractament, i no em fa vergonya dir-ho, he plorat moltíssim, he passat un procés de dol molt, molt bèstia, d'autonomia com a persona, identitat. No sabia qui era. Vale, pues ha fet una nova Cristina, sí que hi és a d'abans, però m'he acceptat. I el tema de la moralitat que dius tu és acceptar la nova realitat que té bé i afrontar els nous reptes que te marque la vida.
És que ho dius tan fàcil.
Sí, és que me surt així. No tinc cap més remei. O sigui, i el meu dilema, o sigui, el lema és este, que hem de ser capaços de desafiar el canvi.
Estàs preparada a ajudar d'altres persones?
Sí, moltíssim.
T'ho dic perquè, clar, ara sortirà el llibre.
Sí.
I, escolta, a cada casa hi ha la seva història.
Evidentment.
Que no sabem.
Ui, tant.
És que a vegades no sabem ni el que li passa al veí de baix.
Ui, tant.
Però hi ha drames a segons quines cases, per desgràcia.
Ui, tant.
Però hi ha gent que a vegades necessita...
Sí. Una veu.
Emmirallar-se o una persona que ho ha passat malament,
sí.
i que ha sortit en van i dir, mira, no és que et vulgui copiar, però necessito parlar amb tu,
sí.
perquè em diguis tranquil,
sí.
o tranquil·la, que això serà molt dur, però al final puges.
Sí, perquè, a veure, i torno a repetir, jo tinc una família que l'estimo en bogeria, però una cosa és la família i l'altra tu ets el malalt. Quan treus amb algú que no està igual que tu, que la família, per molt que estigui l'ajudant, el cuidador, la gent que te pugui cuidar, ets tu com a persona que estàs patint allò. I això és molt difícil d'entendre, és un dol molt dur, perquè tu t'has d'acceptar el que t'està passant i vols buscar una veu similar a tu per entendre el que t'està passant. Per molt que t'ajudi la família o els amics, has de trobar amb algú a la mateixa sintonia, com, que se senti com tu, però no cal patir una malaltia. No cal patir una malaltia.
No.
Sinó qualsevol dol, entrarí qualsevol dol.
I tant. Doncs dijous podeu conèixer la Cristina Cervera. A 7:45, al Cafè del Teatre, ens presentarà aquest llibre Jo i la Xua. No és la seva filla, la seva filla es diu Chloe. La sí. Xua és
la malaltia
aquesta. Cristina, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te, que hagis vingut aquí, que t'hagis assegut i que ens ho hagis explicat. I ja ho sé que t'has deixat mil coses.
És que volia dir més coses.
Ho sé. Per això convido la gent que dijous et vinguin a conèixer i a escoltar-te al Cafè del Teatre, 7:45 del vespre. A més, hi haurà una performance, vull dir que...
Sí,
que ens,
una sorpresa.
La Cristina ens cuidarà.
Sí.
Cristina, escolta, una abraçada gran.
Moltes gràcies a tothom.
I gràcies per compartir-ho.
Gràcies, igualment.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
I això és actualitat també, perquè comença la plega aquesta setmana.
Durant tres dies, milers de lleidatans, repartits en un centenar de colles, disposen d'una parcel·la als Camps Elisis de Lleida per consumir unes 12 tones de caragols, molta cervesa i juntar-se amb els amics per viure un cap de setmana inolvidable. La plec comença el divendres per la tarda i es prolonga fins el diumenge. Revelles, concerts, música, concursos, castell... Millor deixem-nos de classes teòriques, de lliçons i de referències històriques que ja portem massa dies i massa reportatge recitant el santoral. Perquè aquest no és un reportatge qualsevol, per això millor anem a la pràctica o almenys a intentar plasmar l'implasmable amb algunes paraules. I és que l'aplec del caragol no entén de teories, ni demostracions, ni explicacions per saber quin és el sentiment aplequista, perquè és indescriptible.
L'aplec és un sentiment, és una festa única, és caliu, és... eufòria.
Tothom ho explica, fins i tot hi ha imatges que ho il·lustren i els mitjans n'hi parlen. Però és que l'aplec del caragol és d'aquelles coses que fins que no les veus amb els teus propis ulls no s'entenen. Inclús després de 2 anys buits sembla mentira que estiguem a 4 dies de l'aplec. Després de 2 anys buits, la ciutat de Lleida torna a traure banya. Grande! Com sempre, hem volgut fer una introspecció entre alguns dels penyistes, membres de l'aplec, per a poder sentir aquesta catarsis que desprèn l'aplec del caragol i com afronta la ciutat un cap de setmana que comptava amb 2 edicions i una espera de 3 anys per a tornar a veure obrir les portes.
Doncs que torni l'aplec, per a mi, però és una passada. Pensem que ens hem estat fins i tot 3 anys sense aplec, que és algo bastant dur pels penyistes que anem cada any. I bueno, que l'aplec és una festa molt important per a la ciutat, per tot el que significa, que ja és com una insígnia.
Ja només arriba allí el primer dia, es nota l'alegria a la cara de les persones i les ganes que té tothom de celebrar-la.
Definir l'aplec amb paraules és una cosa molt difícil. Crec que l'aplec són vivències, és això el que la fa rica.
Bé, per mi l'aplec és tradició, és família, és germanor i bueno, la gent té moltes ganes de passar-s'ho bé, gaudir, disfrutar i sobretot el bon ambient que es viu.
Crec que de les coses més boniques que té aquesta festivitat, a part de ser una festa popular i tradicional de Lleida, és l'herència que deixa de pares a fills.
L'alegria general és evident i també algun dels entrevistats han volgut demanar que es conservi la festivitat, ja que per molts lleidatans és un aparador cultural i un atractiu principal en un mes també molt important per la ciutat de Lleida.
Dic també que crec que, tot i ser una festa popular i que és molt important aquí a Lleida, les entitats públiques de la ciutat la incentiven molt poc per la repercussió que té.
Sobretot això, apostar per les tradicions, com comentàvem la setmana passada amb la Festa Major de Lleida, perquè és important conservar i perdurar la cultura municipal. Ara bé, també en aquest reportatge hem volgut saber quina és l'opinió dels nouvinguts, d'aquells que viuran la seva primera plec del caragol des de dins.
Jo el que espero de la plec és poder viure l'experiència des de dins de la penya. Sempre l'he vist des de fora, sempre hem anat amb els amics per allí a veure què tal la nit, però des de dins no l'he pogut viure mai. I sempre he vist que és una passada i ara el que vull fer és viure des de dins amb ells. A mi sempre m'han pintat la plec com una experiència inolvidable i que són els 3 millors dies de l'any. I això també és el que espero veure jo, poder viure-ho.
I ara passem d'un extrem a l'altre, i és que també hem volgut parlar amb els membres de les juntes gestores d'una penya. I és que cada penya està sota una mena d'equip de govern que són els que fan possible l'organització i el funcionament de les respectives penyes, i podríem dir que tota aquella feina bruta que hi ha darrere de les càmeres que són les gestions essencials per fer possible l'aplec del Caragol.
Crec que com a membre d'una junta gestora d'una colla de l'aplec, cal remarcar també tota la feina que hi ha darrere, que al cap i a la fi és una feina quasi feta per amor a l'art i per amor a l'aplec. I bueno, crec que hi ha molta feina darrere també, perquè bueno, gent que posa la colla al final potser no veuen, perquè són dos, tres, quatre persones les que van a les assemblees, les que van a les reunions, les que al cap i a la fi acaben gestionant una mica tot. Però bueno, al final, ajuntant-nos tots i treballant tots en equip, fem que una festa com és l'aplec que sigui possible.
És important saber la feina dels veritables herois de l'aplec i també agrair les paraules del Pol Laboreo, Xavier Domínguez, l'Oriol Puig, la Tanya Chacón, l'Oriol Miró i el Pol Noia, membres de la Penya d'Espardenya, la Xiringa i el Camí de Montcada. Que els hi desitgem, tant les mencionades com a la resta de les penyes, una feliç aplec del Caragol.
Simplement desitjar un molt bon aplec del Caragol a tots els penyistes i disfrutar de la cervesa dels Caragols i el rock and roll.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja hem començat la setmana i ja saps que, mira, si et fa falta una mica una espenteta, nosaltres t'hi posem somriures perquè se't faci una mica més portable la setmana. Jo no, t'ho farà ella, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Hi ha coses que no es perden mai, eh? Ni el Oyea, ni el Toma, ni... Bueno, com estàs? Estàs a rec de final, eh, de curs?
Estic a rec de final, i... però des de principis de... Bueno, des de finals d'abril ja els professors n'estem conjurant i dient, bueno, vinga, va, que això ja va a costa avall, eh? Vinga, va.
Sí, bueno, ja, clar. Va.
Ja ho tenim.
Ja, però si perquè... tu comences a mirar de tan lluny això de que va a costa avall, després es fa molt llarg arribar al final.
Sí, exacte, és trampa. Però també he de dir una cosa, i jo no m'ho hagués imaginat mai, amb aquest temps que porta la docència, es nota molt el canvi de temps,
sí,
amb els adolescents.
Sí,
o sigui,
sí, sí, sí.
Quan ve el bon temps és...
Uah! Home, tio, tornen... però que no te'n recordes tu d'aquesta edat, les hormones com estaven?
Jo no...
Que no
havia sigut sempre un tio molt tranquil.
No tenies hormones?
No tenia... Tenia bueno, molt tranquil.
Hauríem de preguntar a casa.
De fet, aquesta és molt bona, perquè un dia podríem penjar el... Vull dir, agafar el telèfon i que parlés ma mare per desmentir-ho o afirmar aquestes coses, perquè bueno, jo me veia molt tranquil. La meva i ja està.
Bueno, això és com... Com te veguis tu i després com realment sigui, però bueno.
Clar, suposo que sí, a lo millor els meus professors pensaven, mare de Déu, aquest tio. Jo què sé. Jo antes era... Me daba vergüenza y ahora lo acepto y es com...
Bueno.
Uf, no sé què dir-te. Bueno, en fi.
Venga,
i llavors,
què més?
Portant un altre gurú, m'ha fet molta gràcia aquest article, el titular diu "El resultado de no lavarse el pelo durante 6 años para detener la calvicie". ¿Vale? Diu que el tal, això també un tio dels Estats Units, el tal Nick Coetzee, se dio cuenta que empezó a perder pelo y llavors el tio va dir... diu, veus, tots són historietes. Comenzaban a caer mechones de pelo sobre mi ropa. Y llevaba una camisa extra a clase porque sabía que mi ropa estaría cubierta de pelo al final de la primera clase, ¿no? Y llavors el tío va dir, fins aquí, jo ja no me rento el cabell i s'ha acabat.
Diu, I sorprendentemente... li va començar a sortir per art de màgia?
Exacte, diu, aquí ve, diu, obro cometes, sorprendentemente mi pelo estaba más sano, tanco cometes.
Vaya.
Llavors què passa? Que ara diu que al principi no se'l rentava, però... Diu que ara sí, amb aigua només.
Ah.
Se'l renta amb aigua i ja està. Que a lo millor té sentit això, perquè realment el cabell gras, o sigui, la grasa del cabell és la protecció del cabell contra tot, no? Però no sé, no ho acabo de veure molt... No ho acabo de veure.
Bueno.
Vale? Llavors, pues, bueno. Vale. comença la temporada de bodes. Això, quan estàs a la meva edat, comença a ser una putada.
Perquè... Bueno, clar, sobretot si es van casant els amics i les amigues, i clar, has d'anar totes.
Correcte, i has d'anar, i que si
has d'anar
aquí,
i
que si diners allà, que si crios aquí, que si crios allà...
I queda bé. També et diré una cosa, Joel. Els homes ho tenim relativament més fàcil, perquè ningú ens mira si repetim roba d'una boda d'un amic a una boda d'un altre. Les dones sí que s'ho miren. No totes, això ja depèn de la persona. I els homes també, depèn. Però, com a norma... Escolta, no es pot repetir vestit. Escolta, jo... No, i clar, tots són diners, Tots són diners.
No, que això et dic jo, no sé, no ho acabo de veure. Però, clar, el cas és que ara començarà una altra vegada l'època de bodes, que, per cert, vaig llegir un article fa molts anys que deia que la meva generació seria la que acabaria amb les bodes, i que no hi ha manera.
Que no, que no.
És a dir, no casar-nos i casar-nos i casar-nos i casar-nos. Però, deixa'm fer una reflexió ràpida, això no té gaire humor ni res, però no li trobo molta lògica avui en dia, si tu pares a pensar. Perquè abans, jo no sé, però abans la gràcia era que et casaves, no? I llavors t'anaves a viure, compraves una casa i era diferent, però ara ja portes molt temps vivint en la teva parella, no? I llavors te cases i dius, bueno, i ara què? Doncs ara és el mateix que abans.
Bueno, perquè ara ho comencem al revés.
Clar, doncs llavors no té molt sentit muntar aquests tinglados, no?
Bueno, a veure, és que casar-se no vol dir muntar el tinglado. Tu et pots casar de manera íntima i prou. El que passa que ens agrada el tema de la festa.
Bueno, no sé, jo a tot arreu he anat i a tinglado.
Bueno, tu com... ves estalviant, eh?
Sí, no me... Que, bueno, ja no. Ho anirem trobant, això. Bueno, el cas és que ve la temporada de bodes i m'ha agradat molt aquest article, que el titular diu això. Novia paseó a su esposo con correa como si fuera un perro en el día de su boda.
Oh.
Celebraron a su modo.
Bueno.
Llavors, clar, si tu veus les imatges, veus una dona vestida de blanc amb una corretxa de gos i ell fent el gos. I fent veure que pise aixecant la cama...
Pues això sobra bé.
Clar, no sé jo si acaba de ser això molt normal o no. Y dijo que el tal Alexander comenzó a bailar y a gatear en el suelo con una correa en el cuello mientras Trigi lo llevaba de paseo literalmente.
Literalmente. A ver, si es una cosa consensuada y están de acuerdo los dos, doncs mira, ¿qué hi farem? Els convidats poden anar fent vídeos i riure-se'n, si volen.
Ja.
De totes maneres, a veure, mira, un momentet per fer la gracieta, doncs, vale, ara, tota la boda, què vols que et digui?
Clar, no, llavors diu, bueno, van estar una estona i diu, la pareja se mira, diu, la sonrisa del esposo demostraba que lo estaban disfrutando mientras los invitados grababan el momento, y diu que se miraban frente a frente de forma muy sugerente y de a poco comenzaron a hacer gestos subidos de tono.
Ya, ya te digo.
Incluso él simuló ser un perro y levantó la pierna frente a su mujer como si la estuviera orinando. Claro, después se va a sentar un debate a las charches y digo, todo esto no sería malo si no fuera porque había un niño observando.
Sí, bueno, claro.
Piensen en los niños. Es que nadie va a pensar en los niños,
pobres,
¿no?
Pobres.
Siempre hay al típic que digo eso. Bueno.
Va, escolta, per cert, que no me han recordat al principi de dirte, prepara't acudit.
Sí, bueno.
Sí, bueno.
Tinc algun pensat, que, però són molt dolents, eh? Ja...
Ah, vale, ja ens avises abans d'hora.
Ja us aviso, és que són, me'ls vaig apuntar i tot, perquè dic...
Pues va, però... un minutet i acudit, eh?
Vale. Bueno, pues ja que estem amb coses de gossos, pues mira, podria perfectament acabar amb aquesta que diu... Perrito cuidó a su dueño que se durmió en la calle por borracho. Se mantuvo firme para protegerlo.
És que... Oh. És que... És que...
Jo no sé, no acabo de veure molt clar això, però bueno, el tio, si veguéssiu la foto, el tio està a terra, però està a terra, planxat, ja. I el gosset està al costat, fent guàrdia, llavors quan algú s'apropava es ficava una mica agressiu el gos, com dient, no el despertis. Despertis que està dormint, però és que està dormint a la vorera del
carrer. Clar, clar, clar. No, bueno, però veus, el gos, ell nunca lo haría, eh?
Són fantàstics, els gossos. Claro. Són fantàstics. Ara, per desgràcia, tornarà a l'època en què la gent són lo pitjor de lo pitjor.
És veritat, ara venen les vacances i què fem amb el gos? És que este delicte. Avui ja està molt més penat. Vinga, va, acabem amb l'acudit.
Vinga, va, acabem l'acudit. Diu, oiga, ¿usted bebe alcohol ocasionalmente? Diu, sí, sí. Diu, cada vez que tengo ocasión.
Vinga, Joel Carnicer, que tinguis bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Pues muchas gracias, un saludo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Casi dos años después de instalarse en Abu Dhabi, el rey don Juan Carlos valora volver a España este mismo fin de semana. Así lo ha desvelado esta mañana Carlos Herrera, aquí en COPE.
Se podrían haber desbloqueado las diferencias, el regreso podría ser inminente. Pues miren ustedes cuando hay regatas en Sanjenjo, yo es que en fin, no lo sé, pero cuando las haya, pues es fácil que se apunte porque le gusta mucho eso a don Juan Carlos.
Pues Herrera apuntaba esa pista, lo de las regatas en Sanjenjo, y es lo que hemos hecho precisamente, mirar el calendario de esas regatas que se van a celebrar este próximo fin de semana, los días 20, 21 y 22 de mayo. ¿Cuál va a ser el plan del rey emérito aquí? Bueno, pues esto también lo ha contado Herrera. La intención de don Juan Carlos sería, tras estar en Sanjenjo, pasar luego por Madrid e ir a Zarzuela para ver a su hijo el rey Felipe y su familia. Es más, si puede, dormiría allí en Zarzuela, que no se sabe si podrá hacerlo porque precisamente que no pernocte allí es una condición que habría puesto el gobierno. En caso de no poder hacerlo, pues el rey emérito iría de Sanjenjo a Madrid y de la capital volaría de regreso a Abu Dhabi. Sería un encuentro, por tanto, express con su familia.
Juan Carlos quiere, si va a la Zarzuela, quedarse en la Zarzuela, no irse a la casa de un amigo. Y ahí está el problema, que a lo mejor va a Sanjenjo a la regata y de vuelta, cuando pase por Madrid para irse a coger el avión, pues saluda a su hijo y tiene la agenda libre. Pues eso es lo que hay.
Pues este fin de semana trascendió la conversación telefónica que el rey Felipe mantuvo con su padre durante la visita que hizo el rey a Abu Dhabi para transmitir a las autoridades de los Emiratos Árabes sus condolencias por el fallecimiento del jeque Khalifa bin Zayed. Una conversación telefónica en la que acordaron verse en Madrid cuando don Juan Carlos viniera a España. Es la primera vez, por cierto, en casi dos años que trasciende una conversación entre los dos, entre don Felipe y don Juan Carlos, entre padre e hijo. Don Felipe, que nunca ha ido a ver a su padre allí, a Abu Dhabi, desde que este se marchara en agosto de 2020. Don Juan Carlos de Borbón salió de España en un momento en el que había varias investigaciones abiertas sobre su patrimonio, una situación que, según el comunicado que emitió entonces Casa Real, aconsejaba trasladarse en ese momento fuera de España. Allí en Abu Dhabi, durante todo este tiempo, el rey emérito sí ha recibido las visitas de las infantas Elena y Cristina. La última vez fue esta Semana Santa, le pudimos ver en una fotografía que se hizo pública con sus hijas y casi todos sus nietos, solo faltó Felipe Froilán. Don Juan Carlos ya había anunciado que su intención, una vez archivadas las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Supremo, era regresar a España, aunque no sería para instalarse. Haría visitas puntuales, como esta que va a realizar este fin de semana. Primer viaje a nuestro país en casi dos años. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Álvaro Saiz.
Finlandia y Suecia quieren formar parte de la OTAN y en la Alianza Atlántica les han dicho que antes de final de año podrían estar dentro. Por este motivo, ambos países escandinavos han movilizado hoy toda la maquinaria política para agilizar esa petición formal que cuenta ya con la amenaza de Rusia en caso de que llegue a producirse. Bruselas es menos optimista que Moncloa y esta mañana ha rebajado en más de un punto y medio las previsiones de crecimiento de la economía española. La sitúa en torno al 4% este año y al 3,4% el que viene como consecuencia de la invasión rusa y las tensiones energéticas con el precio del gas disparado. Además, esperan que el paro se mantenga en el 13,4%, prácticamente el doble que la Unión Europea, y calculan una inflación del 6,3% para este año. Y del bolsillo nos vamos a la salud mental porque las listas de espera son cada vez más largas en nuestro país. En algunas áreas la espera llega casi al año para ver a un especialista y 40 días esperando una primera cita con un psiquiatra en la sanidad pública. de alguna comunidad autónoma. Y el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Czerny, ha asegurado que está dispuesto a volver a Ucrania para ayudar a los refugiados, como ya hizo en los primeros momentos del conflicto, enviado por el Papa Francisco. En una entrevista para Ecclesia, afirma que los refugiados ucranianos han visto la Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana, en acción. Y la Conferencia Episcopal de Colombia ha lamentado la decisión de la Corte Suprema del país de despenalizar el suicidio médicamente asistido y recuerdan que hay que ser consecuentes con el valor inviolable de la vida humana. Además, piden que se garantice el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, tenemos horarios para la última jornada en primera.
Sí, el domingo a las 8 de la tarde se va a decir qué equipo acompaña a Levante y a la Alavés a segunda división. Granada con 37 puntos o Mallorca y Cádiz con 36. Estos son los tres partidos, Granada-Español, Osasuna-Mallorca y a la vez Cádiz. Y se decide también quién va a ser séptimo y va a jugar la Conference el domingo a partir de las 10 de la noche, con dos equipos peleando, por supuesto, Villarreal 56 puntos y Athletic de Bilbao 55. Los partidos son Barcelona-Villarreal y Sevilla Athletic de Bilbao. Y mientras tanto, el futuro del Real Madrid, que pasa por la final de la Liga de Campeones y por Kylian Mbappé, que ayer en una entrega de premios anunció que su decisión está a punto de ser conocida.
Hay que respetar a todas las partes. Yo también tengo prisa. Tengo mucha presión estos días, pero no soy solo yo. Se acabó. Faltan algunos detalles, pero se acabó. Mi decisión será pronto.
El francés dijo también que lo iba a anunciar antes de la final de la Liga de Campeones y de jugar con Francia partidos de la Liga de Naciones.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida, 6 minuts i mig per sobre de la una. Dilluns hem començat setmana, 16 de maig, per sobre dels 27 graus a la ciutat de Lleida. Demà estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez, però ja m'avançava avui que tenia en compte que la plec és aquest final de setmana, divendres, dissabte i diumenge, que podem estar davant de l'edició més tòrrida, la més calorosa dels darrers anys. Veurem, perquè ja sabeu que això de la previsió, quan ho mires de lluny, de vegades et pot donar algun ensurt, però tot sembla indicar que tirarem per aquí. Va, que busquem aquesta previsió meteorològica. El que fem és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tenim el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida, cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu, sense descartar que pugui deixar algun xàfec aïllat i feble. Temperatures en lleuger ascens amb valors màxims de fins a 33 graus a Lleida Capital, Balaguer i Tàrrega, 30 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. També vent fluix variable en predomini de la component sud. Demà dimarts, cel poc ennuvolat o clar amb intervals de nuvolositat alta a la tarda i nuvolositat d'evolució diurna en zones de muntanya a partir del migdia, sense descartar que puguin deixar algun xàfec aïllat i feble al Pirineu. Temperatures en ascens i vent fluix variable predominant al sud i sud-est a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 1:08, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Tal com t'avançava fa uns minuts, els Mossos d'Esquadra i els bombers de la Generalitat han rescatat avui dilluns al matí el cadàver d'una persona que ha aparegut surant al canal de Serós, al terme municipal de la ciutat de Lleida. L'avís s'ha rebut després de les 8 del matí. Fins al lloc s'hi han desplaçat patrulles de la policia catalana i una dotació dels bombers, que han tret el cos sense vida d'una persona de l'interior del canal. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació per identificar la víctima i esclarir-ne les causes. També diem que els treballadors d'autobusos de Lleida han portat al jutjat social el conflicte col·lectiu amb l'empresa després que la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya entre les parts acabés sense acord, i confien que la justícia els acabarà donant la raó. La plantilla ha sortit de nou al carrer per tornar a exigir a Moventis, concessionària del servei, de bus urbà a la capital del Segrià l'increment salarial del 7% pactat en el conveni per al 2022. Els treballadors s'han concentrat al matí davant de l'oficina d'atenció que Autobusos de Lleida té a l'Avinguda de Madrid, des d'on s'han dirigit fins a la Paeria. A la tarda tornaran a mobilitzar-se i adverteixen que seguiran amb les protestes mentre l'empresa no tingui les seves reivindicacions. I aquest ha estat ja el tercer cap de setmana amb activitats de festa i de cultura a la ciutat de Lleida. Aquest cap de setmana ha estat el torn de la festa de moros i cristians, que ha tornat a lluir pels carrers en tot el seu esplendor.
Lleida ha celebrat la 26a festa de moros i cristians, que recupera la normalitat i el seu màxim esplendor després de 2 anys marcats per la pandèmia. La celebració ha comptat amb més de 600 participants, entre els integrants de les comparses i músics, una xifra inferior respecte a edicions anteriors, tot i que des de l'associació de la festa asseguren que les ganes de celebració són les mateixes. Així ho ha explicat el president de la festivitat, Josep Lluís Gazque.
I realment hem tingut algunes baixes, però tampoc no ha sigut una debacle pel que fa al tema de la quantitat de gent i les il·lusions i les ganes de participar.
Els actes van començar dissabte amb el vermut de festes i la trobada entre les ambaixades dels dos bàndols, encara que la jornada forta s'ha viscut diumenge. Al matí se va fer la desfilada infantil, que ha atret centenars de persones, i a la tarda la desfilada de lluïment i, per últim, la batalla final.
I hem de dir també que ha hagut notícia referent als Jocs Olímpics, des que a Puigcerdà, els Jocs Olímpics d'hivern, els presumptes Jocs Olímpics d'hivern del 2030, aquest cap de setmana a Puigcerdà s'ha omplert amb una manifestació declarada com a històrica en contra dels Jocs d'hivern.
Doncs sí, perquè parlem de la manifestació que es va celebrar ahir a la localitat de la Cerdanya, Puigcerdà, organitzada per la plataforma Stop Jocs Olímpics per mostrar el rebuig a la candidatura per acollir els Jocs d'hivern. La marxa ha arrencat a la zona industrial de la localitat, on s'hi ubica el recinte firal, i ha estat encapçalada per 5 tractors que han acompanyat els manifestants fins a l'entrada del nucli urbà. Ens en parla la portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics, Helena Guillem.
Portem mesos amb la impossibilitat de tenir informació sobre què es porta entre mans la consellera Vilagrà. No tenim un informe d'impacte ambiental sobre la taula, no tenim uns pressupostos, no tenim un projecte pel Pirineu i per la seva gent, i en canvi el que sí que estan fent és invertir diners en fer propaganda a favor d'aquesta candidatura.
Partits com la CUP i els Comuns s'hi han sumat i han demanat al govern la retirada del projecte. Des de la plataforma Stop Jocs Olímpics consideren que la mobilització ha estat un èxit i s'han mostrat molt satisfets amb la bona resposta que ha tingut la convocatòria. Per una banda, els Mossos han xifrat l'assistència en 2.500 persones pels 5.000 en què ho han xifrat els organitzadors.
Jo crec que la Helena Guillén ha posat el dit a la llaga. És a dir, és que segueixo insistint, i això fa més d'un mes que ho explico, que si tinguéssim sobre la taula el projecte complet, amb el cost complet, amb totes les obres que s'han de fer a cada municipi, els terminis i com quedarà tot plegat, doncs parlem-ne, podem votar a favor, en contra, dir que estem a favor o dir que estem en contra. Però és que hores d'ara seguim sense tenir res concret sobre la taula, absolutament res de res. En fi, Arnau Vila, escolta, dilluns vinent ens escoltem?
Sí, dilluns vinent
seguim. Sí, estaràs aquí?
Sí, sí.
Estaràs aquí encara... i bé, eh? No, t'ho dic perquè és dia 23, després del cap de setmana de l'Aplec.
Sí, no, però els valents es regeixen per ser valents de nit i de dia.
Bueno, així m'agrada. Gràcies, Arnau. Hem escoltat abans el reportatge sobre l'Aplec des de dins i des de fora. Ha sigut superinteressant. Per cert, darrera hora ha hagut ja sorteig pel play-off d'ascens, en el qual es va classificar aquest diumenge el Lleida Esportiu, i aquesta primera eliminatòria tindrà com a contrincant el Sestao, que és el segon del grup 2 i que porta 18 partits sense perdre. Per tant, Sestao-Lleida aquest proper dissabte 21 de maig. D'aquí uns minuts, Luis Pereira, president del Lleida Esportiu, estarà aquí als estudis y hablaremos con él, entre otros, de aquel tema.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en mente y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días, 26 años de experiencia, le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien, 973-223377.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ara ens n'anem ja directes cap a dos quarts de dues. Ja saps que els dilluns el que fem és parlar dels bocins d'història i ho fem amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia. Aquí hi ha aquesta primavera magnífica que estem tenint a Lleida. I
primavera
i
estiu, eh? Primavera i estiu, diria jo, ja.
Sí, exacte. Estiu, ja ho pots dir, ja.
No. Perquè... O sigui, el tòpic aquell de que no tenim estacions entremig és total, eh? O sigui...
És veritat. Sí, sempre l'ha tingut Lleida, però potser aquest any s'està notant més.
Sí. Darrerament s'està notant molt, eh? La veritat és que és així.
Sí.
Joan Ramon González, escolta, avui als bocins d'història anem a parlar d'un tema...
Sí.
Que, anava a dir, és d'actualitat.
D'actualitat.
Sí, perquè aquest cap de setmana vam tenir la festa de moros i cristians a Lleida. Uh-huh. I, clar, una festa de moros i cristians a Lleida es fa perquè hi ha una base històrica. És a dir, perquè realment moros i cristians s'han estat alternant a Lleida. O sigui, ha passat això.
Sí, exactament. És a dir, ahir es va fer sortosament recuperada amb una nova planificació, amb la qual crec que, com sempre, felicitar a la Festa de Moros i Cristians i capitanejada pel seu president, el Josep Lluís Casquet, i que ja fa més de 25 anys que l'estan fent aquesta festa, aquesta entitat, i, de fet, des de l'Associació Amics de la Sovella, l'any passat els van reconèixer amb la distinció que donem cada any per aquesta fidelitat al monument. I ahir va ser un espectacle original a la Porta dels Apòstols, evidentment anacrònic, perquè la Porta dels Apòstols és del segle XIV,
yeah.
I els fets que s'estaven allà recollint procedent del segle XII, però és el que té la seu vella, que qualsevol cosa que vulguis fer, a vegades, com ha tingut tanta evolució, no té el decorat exactament des del punt de vista estrictament cronològic, no? Però, en fi, tot queda vestit, no? Evidentment, és a dir, com has dit, la història és la que hi ha i és la que recull una mica aquesta tradició que es fa a nivell festiu. Hem de recordar aquella expansió que es va produir quan va aparèixer l'Islam, a partir, sobretot, doncs, del segle VII, que arriba aquí al segle VIII a la península Ibèrica, amb la idea d'entrar per tota Europa, però que van ser definitivament aturats a Poitiers, a la meitat de França, i llavors els àrabs en aquesta expansió van recular al sud dels Pirineus i ja es van instal·lar a el que seria pràcticament de la Vall de l'Ebre fins a el que és l'actual Andalusia. I és quan els francs van començar a reaccionar i van fer aquella franja de comtats al voltant del Pirineu per tenir com un coixí en cas que tornessin a atacar, cosa que es va produir bastant de temps entre els comtats que es van fer al sud del Pirineu i els àrabs que estaven al nord de l'Ebre, doncs va haver bastantes lluites fins que a poc a poc es van anar consolidant les posicions, tot i que aquestes posicions s'anaven canviant. Molt breument, és a dir, arriben a la península Ibèrica els 711 els àrabs, aquí a la zona nostra, l'actual Catalunya, seria el 714, quan és conquerit el territori per l'últim rei visigot, que era Àguila, el qual tenim monedes al Museu de Balaguer i el jaciment de Bobalà a Serós, que es va destruir precisament, sembla, per aquesta invasió islàmica. I durant tot el segle VIII pràcticament no tenim gaires notícies d'aquest temps, tot i que ja al segle IX veiem, pues, que està consolidat el que dèiem, aquesta mena de frontera entre el que seria ja l'Islam i els comtats aquests del sud del Pirineu, dic aquests perquè són molt diferents i cadascú després tindrà la seva vida pròpia, però que, per entendre'ns, casa nostra aniria una mica per la vall del Llobregós i el Montsec. Seria una mica el límit que entre el segle IX i el X seria una mica aquesta frontera. A partir d'aquí, aquests comtats, que serien, doncs, el comtat de Ribagorça, el del Pallars, el d'Urgell, evidentment per la banda més oriental, doncs, estaria el comtat d'Empúries, el de Peralada, el de Barcelona, que cadascú van fent la seva política d'expansió, lluitant contra els àrabs que estan al sud. A vegades això provoca que entre els mateixos comtats hi hagi rivalitats. Això a vegades no és allò de tots a una, cristians contra moros, sinó que aquí parlem-ne, que a vegades, com ara parlarem, s'aliaven entre si en contra de, encara que fos cristià, a vegades moros i cristians en contra de l'altre cristià, o moros i moros en contra, moros i cristians en contra de l'altre moro, també passaven. Per tant, havia interessos en aquest sentit. I, de fet, bueno, el que va agafar la hegemonia de seguida, pues, va ser el comtat de Barcelona i el d'Urgell per aquestes terres nostres són els que van tenir una mica més la veu cantant. No deixa de ser curiós que l'any 897 una d'aquestes lluites dels àrabs que no estaven conformes amb aquesta frontera intentaven també fer que aquests contactes anessin més cap al nord, doncs tenim el que llavors teníem a la zona de lo que és l'actual Lleida, lo que seria l'Arida, que era la frontera superior de l'Islam, que era Iob i Muhammad, el qual va derrotar a Guifer el Pilós, i és l'origen de la història de les quatre barres, perquè va ser ferit, etc. És a dir, que va ser, un, entre cometes, un moro lleidatà el que va derrotar a Guifer el Pilós i que va originar l'emblema de lo que seria l'escut de Barcelona, de Catalunya i d'Aragó, actualment. Sí,
poca broma, que això es diu poc, eh?
Exacte, exacte. I aquest és el que, per consolidar una mica aquesta frontera, va fundar la ciutat de Balagi, el que seria en la zona del Pla d'Almatà, el que és al costat del Sant Cris. Allí es va crear una de les ciutats andalusines més importants del nord de la península, i no cal dir-ho, de Catalunya. I amb això va aconseguir-se un efecte. Si mirem com aquesta frontera entre cristians i moros va avançant al llarg de la història, evidentment la frontera àrab va cada vegada sense més cap al sud, més petita, fins que al segle XV s'arriba a Granada i s'acaba pels reis catòlics conquerint Granada. Però veiem sempre que a partir de lo que seria, sobretot el segle, finals del segle X i l'XI, hi ha com un desfàs. Aquesta frontera avança molt ràpidament, més ràpidament per la zona occidental, per la zona de Castella, passa de seguida el Duero i baixa cap a les Extremadures, mentre que aquí a la zona de l'Ebre s'atura. Hi ha com un segle de retras l'avançament d'aquesta frontera. Per tant, la zona aquesta de Balaguer i Lleida està en el límit d'aquesta frontera superior i fa que el nostre territori estigui més islamitzat, i aquesta lluita d'interessos entre els diferents comtats i els diferents regnes que es van produint tindran un lloc de batalla important a casa nostra. De fet, els mateixos àrabs, com hem dit abans, a part que primer doncs, són una dinastia que dependran de Damas, després un califat independent, primer són emirats, un califat, bueno, ara anem una mica de pressa, l'últim califa de Còrdoba, que és la capital d'aquesta Hispània islàmica a la península ibèrica, té una revolta dintre també de casa seva pels nobles seus, perquè no estaven d'acord amb la seva política, i s'ha d'exiliar. I on s'exiliarà, no se marxa fora de la península, sinó que se va allà dalt, a la frontera superior, que és a les Terres de Lleida. Alguns diuen que va estar exiliat a la zona de al Castell del Rei, aquí a Lleida. Darrerament sembla que fa més la versió de que s'aniria a la zona de Balaguer, al castell de la Suda de Balaguer, i Ixem III, que és el nom d'aquest califa, estaria aquí passant els últims dies exiliat i com una manera de mantenir com un califat a l'ombra, mentre que la resta se comencen ja a dividir el califat del sud i comencen a haver aquestes lluites una mica. Després se produirà el que serien les taifes, aquests regnes que cada zona àrab té la seva, i aquí a Lleida sempre tindrem una mena de lluita, les taifes de Lleida, de Saragossa i la de Lleida, a veure qui és la que mana. Hi ha alguns moments que la de Saragossa, Saragossa sempre acabarà imposant-se bàsicament a la de l'Arida, la de Saragusta, però en algun moment també la de l'Arida farà el contrari. Per tant, aquí ja veiem que hi ha a vegades embolics entre Lleida i Saragossa solament des del punt de vista andalusí. I, per exemple, doncs tenim aquí un dels primers, en aquest cas, com seria el Mutaïn, que seria el primer valí de tota aquesta zona de Lleida i Saragossa, que quan mor fa el que a vegades passava amb els reis, que divideixen les seves terres entre els dos fills, no? I això, pues, evidentment, no acaba de funcionar molt bé, perquè veurem pues, que això provocarà lluites fratricides entre uns i altres. I, per exemple, a principis del segle XI, un successor al Muqtadir també farà el mateix, i al Mutaman li donarà la zona de Saragossa i al Mundir la zona de Lleida. En aquestes rivalitats que tenen aquests dos germans entre l'Arida i Saragossa, no dubtaran en aliar-se tots dos amb cristians de la vora per lluitar-se contra ells mateixos. I, per exemple, el Mutaman, el de Saragossa, ni més ni més que contractarà, diguem-ho així, el Cid Campeador, perquè vingui a ajudar-lo en les lluites contra l'àrab de l'Arida. Hi ha una batalla famosa l'any 1082 a Almenar, almenys a nostra, aquest d'aquí, perquè seria el final, diríem, d'aquesta zona d'expansió de la zona de Saragossa i que per l'arribada del CIT amb les seves tropes va ajudar a que es controlés i consolidés aquesta zona de frontera entre el que seria la zona àrab levidana i la zona àrab saragossana en el que seria pràcticament la serra de la Cervera. És a dir, que la tindríem aquí a prop. Però el de Lleida tampoc es va quedar en manco en aquest sentit, i llavors que va buscar l'aliança al comte de Barcelona, el Berenguer Ramon II, el qual doncs no dubtarà tampoc en dir, bueno, encara que sigui ara, però ja em va bé, perquè si és d'aquesta manera frenaré aquesta expansió del de Saragossa, i que també m'interessa. Perquè el de Barcelona, el comte de Barcelona, el Cristià, sempre també tenia interès en no solament parar l'expansió dels comtats catalans des del nord cap al sud, intentant fer el que al final va aconseguir aquesta hegemonia total sobre els comtats catalans, sinó també frenar l'expansió que feien els àrabs de la zona de la Vall de l'Ebre cap a la idea d'arribar a la Mediterrània. I això ho veiem també en un altre cas també curiós, que és el rei d'Aragó, Alfons el Batallador, el qual aconsegueix com principal èxit la conquesta de Saragossa l'any 1118, i a la conquerir Saragossa diu, pues bueno, ara Ebre avall i arribo fins a la costa, i llavors Saragossa expandiria fins a la costa i els comtats catalans quedaran definitivament allà arraconats al nord de l'Ebre sense expandir-se. Això, evidentment, al comte de Barcelona no li va agradar en absolut, perquè trenca la seva línia expansionista també cap al sud, i això va provocar que busqués una d'aquestes aliances totalment atípiques, i el comte de Barcelona, amb el llavors el que era el valí de Lleida, doncs van fer com una mena de pacte, de dir, bueno, fem una mica de respecte mutu, jo no t'ataco, tu no m'ataques, i tots dos ens dediquem a atacar el de Saragossa, el rei d'Aragó, Alfons el Batallador, perquè d'aquesta manera, bueno, tu te mantindràs a l'estatu quo i nosaltres també, cosa que va funcionar durant uns 20 anys, fins que al final, evidentment, això no va acabar de funcionar, perquè se va acabar conquerint la vida. Però aquesta aventura de l'Alfons el Batallador no deixa de ser curiosa, perquè ell, clar, va reaccionar contra aquesta aliança, diríem, antinatural entre el valí de Lleida i el comte de Barcelona, i se va enfadar. I va vindre a Lleida a ficar les seves tropes al Gardeny, a l'any 1123. I durant dos mesos i mig va assetjar Lleida intentant conquerir-la. Lleida va estar a punt de passar a mans cristianes aragoneses, llavors potser Lleida hauria acabat sent aragonesa en lloc de catalana, això hauria pogut passar, si hagués passat això tirat endavant, però aquesta pressió que van fer els àrabs de Lleida juntament amb els comtes de Barcelona i també aquí el comtat d'Urgell, que continua mantenint-se, va fer una pressió forta, i al final Alfons el Batallador se va tenir de retirar, tot i que no van renunciar mai a aquest projecte, i 10 anys després va intentar-lo un altre cop, atacant Fraga, per aquí li va sortir malament, perquè no solament se va tenir de retirar, sinó que va ser derrotat i mort en la batalla de Fraga, i això va provocar que la dinastia aquesta dels reis aragonesos s'acabés extingint i s'acabés fent aquella història que tothom coneixerà, de que per salvar la papereta doncs van tindre d'anar a buscar el germà del rei Alfons, que estava en un convent, que era Ramir. Se va sortir del convent, es va casar, va tenir a la filla, la Peronella, que es va casar finalment amb el comte de Barcelona, i a partir d'aquí comença la unió de la corona d'Aragó, i que aquesta cerimònia precisament es va recordar de fer a l'any 1150 a Lleida, un any després de quan definitivament Lleida és conquerida per la unió del comtat d'Urgell i el comtat de Barcelona, en contra ja definitivament dels àrabs de Lleida, que aguantaran durant 6 mesos un setge, des de maig fins a l'octubre de l'any 1149. El campament de les tropes cristianes se situarà a Gardeny, i al final aquest setge, doncs, com tots els setges se fan llargs, se cansen tots d'estar setjats.
I assetjant. Arribem a un acord, no?
I arribem a un acord, clar. Això és important, perquè l'arribar a l'acord, què passa? Que els àrabs diuen, va, és rendir, ja reconeixem que teniu superioritat, encara que no sigueu capaços de conquerir la ciutat, però no podem viure així. Per tant, aquest acord passa per que ens respecteu, que ens quedem aquí a casa nostra, a Lleida, marxarem, si un cas, a la casa gran que tenim a la de Sant Irem, a la de Baix, a la vora del riu, seria el que sigui. Ens deixareu tenir la nostra religió, els nostres costums, i evidentment això al segle XII es va respectar, al segle XIII va funcionar molt, perquè inclús està documentat que molta mà d'obra de l'actual seu d'ella va ser mà d'obra àrab, per tant aquest pacte es va complir, però malauradament progressivament, segons van avançant la història, doncs cada vegada la pressió cristiana contra els àrabs era més forta, els obligaven cada vegada a fer-se més cristians, i una manera molt fàcil de fer-ho era de dir, mira, els cristians paguen impostos el 10%, per dir una cosa, no? Uh-huh. Tu que ets àrab, si te vols mantenir com àrab, vas a pagar el 30%. Amb aquesta història, evidentment, uh-huh, molts deixaven de ser àrabs, perquè encara que molts ho feien de cara a fora, se feien cristians, per evitar totes aquestes pressions, però de cara a dintre continuaven practicant en l'islam, cosa que podem veure en exemples al Baix Segre molt interessants, com aquells amagatalls de documents, etc, que precisament aquesta nit dels museus que es va produir el dissabte passat també, alguns documents que es podien veure eren aquests, no? I això va acabar amb l'expulsió d'aquesta gent dels moriscos al segle XVII. Per tant, aquesta història de convivència pacífica i de lluites, i d'alguna manera pues, la festa d'ahir de moros i cristians va ser curiosa perquè va ficar l'accent una mica en aquest tema de que els cristians, que ahir van guanyar la batalla aquí a Lleida, van acabar perdonant la possibilitat d'exterminar els moros, com d'alguna manera s'havia contemplat en un moment quan se rendien, i no, no, vosaltres quedeu-vos aquí, tots són amics. És a dir, aquesta idea va quedar recollida en la batalla d'ahir. I recordar que aquest origen d'aquesta festa de moros i cristians vendria també, segons sembla, d'una dansa que es va fer l'any 1150, quan el casament del Ramon Berenguer IV amb la Peronella, va d'una dansa en la que es va voler recollir aquestes lluites que es van produir per la conquesta de la ciutat de Lleida l'any 1149, i d'aquesta dansa va originar-se aquesta festa, que després en l'expansió, quan ja Aragó ja formava part de la corona d'Aragó, Jaume I, al segle XIII, que s'expandeix cap a València i cap a les Illes i demés, va portar una mica aquesta tradició que sobretot va tenir molt èxit a tot el que és la costa del País Valencià i que són els moros i cristians. És una festa molt arrelada en aquelles terres.
Sí.
L'origen sembla que és de Lleida, aquí es va mantenir durant un temps, es va perdre, es va recuperar també cap al segle XIX, es va tornar a perdre i ara pues, s'ha tornat a recuperar recordant aquests fets que durant quatre segles va haver de lluites reals, però no de lluites aquelles a vegades com es pot contemplar de bom, arribada invasió contra moros, moros contra cristians i s'acaba. No, no, que hi havia i és interessant veure aquestes lluites de poder, d'interessos entre uns i els altres, que fa que no sigui com passa la història. Ni blanc ni negre, que hi ha molts grisos. No?
D'això els americans en fan una sèrie, eh?
Oh, més d'una sèrie, i tant que sí. I a més, segur que d'èxit...
Dic que els americans, escolteu-me, no perquè no es, a tot arreu es poden fer bones sèries, dic ara per la maquinària de Hollywood, però evidentment es pot fer des d'Espanya o des de qualsevol altre país d'Europa, només faltaria. Però vull dir que es pot fer una sèrie i que no cal que sigui gaire bèl·lica, com tu explicaves, és més de tejemanejes de poder i d'arribar a acords i d'altres històries,
aquí, per exemple, els textos d'ahir de la lluita van ser fets el Joan Pifarré, que tothom recordarà pues, el que està tirant endavant la granja Pifarré amb el projecte de l'agromuseu i de aquesta agrocultura, aquesta paraula que hi ha dissenyat, no? Clar, ahir el discurs de tant dels cristians com dels moros era molt a favor de l'horta, de la importància de l'horta, dels productes de l'horta. Els moros, com havien cuidat i havien tirat endavant l'horta que coneixen gràcies sobretot al rec, la sequia de Fontanet, la sequia de Rodavilans, aquestes sequies primeres que són les que porten el rec, no? I va haver una història així una mica de fons que era la llegenda de la Copa d'Or. Aquesta partida de la Copa d'Or, que tots saben que està posada a l'altre costat del riu, que més o menys ve a recollir això, que davant de l'arribada dels cristians havia una Copa d'Or molt bonica, que aquí se li va donar també un aire místic, podria ser una mica salvant les distàncies com el calce del Sant Sopar, i que els moros, arribar als cristians, la van amagar, la van enterrar.
Déu-n'hi-do.
I la van enterrar en una zona de l'Horta de Lleida, i que encara no s'ha trobat la Copa d'Or. És a dir, que si algú la vol trobar, va encara estar a punt de poder-la trobar.
No donis idees, a veure si encara sortirem per aquí fent prospeccions.
Però la gràcia era aquesta, que aquesta llicenda que tenim a Lleida, d'aquestes lluites i de magatalls, d'aquestes de les guerres, ha donat nom a una partida, i va ser una mica l'accent que es va posar ahir en aquesta lluita, des del punt de vista de l'anècdota aquesta de la Copa d'Or, però sobretot reivindicant la força de la pagesia per la importància que Lleida sigui el que és. Va. Però va faltar una cosa en el discurs d'ahir, que sortís la paraula Alcarràs.
Ah!
No va sortir. Tot i que recordarem que la majoria dels topònims d'aquí són d'Orillà.
Sí, senyor, Alcarràs, és veritat. Alcolets,
i Almenar, etcètera, etcètera.
És veritat.
Però l'homenatge a la pagesia era total, però va faltar citar d'alguna manera Alcarràs. Se va parlar de Pegasus, que també havia espies entre els moros d'un tal Pegasus.
Però, bueno, doncs pues mira, això dona per fer una altra pel·lícula.
Exacte, exacte.
L'Horta de Lleida, o jo que sé com ho podem anomenar. En fi, ja ho veieu, bocins d'història. Això són bocins d'història, això ha passat, això ens ho ha explicat el Joan Ramon González, i és veritat que a la festa de moros i cristians doncs ens en podem fer a la idea, un cop a l'any, però que sapigueu que això és està basat en fets reals, per entendre'ns, ja que estem en codi cinematogràfic.
Sí, totalment.
Joan Ramon González, escolta, que tinguis bona setmana.
Pues lo mateix, i bona plec, perquè ara queda la última sí, de maig. La plec, a menjar cargols a tope una altra vegada.
Este jueves, partido estrella en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador 29-26.
Desde las 8:30, el clásico en la semifinal de la Euroliga de baloncesto. Barça-Real Madrid.
Se la va a jugar de tres.
Vive la Final Four en COPE. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Estoy emocionado.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te la esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs ara que ens acostarem a les 2 de la tarda, per sobre dels 28 graus a la ciutat de Lleida, als estudis jo crec que hem d'estar a 30 o 35 graus. És que venen els primers dies de sol i de calor i aquí els estudis... Mira, no hem engegat l'aire condicionat perquè fa mal dir-ho, però és que ho haurem de fer ja, eh? Va, directes a les 2. Parlem d'esports. Estem a la radiografia, la nostra tertúlia esportiva. Aquest cap de setmana, per cert, el Vila-sana ha guanyat 0-2 a domicili. Les noies de l'hoquei que segueixen co-líders amb 62 punts a falta de 2 jornades. Per tant, això s'ho jugaran en les 2 jornades que falten. La primera a casa, el dia 21, o sigui, en ple aplec del Caragol, davant de les Rozas, i el darrer a domicili davant del Deportivo Liceo. Per tant, escolta, aquestes lligues que acaben així fins a l'últim moment són emocionants. També ha estat emocionant el que ha passat al futbol masculí, i és que ja sabeu que, a més, amb doble partit, amb el Numancia, el Lleida Esportiu ha guanyat els dos partits, el que teníem ajornat o que s'havia de buscar data de la primera volta a Sòria, i el darrer que ha sigut aquest cap de setmana i diumenge, de fet, al Camp d'Esports. Els dos amb victòria, i aquests 6 punts han fet que el Lleida Esportiu estigui parlant hores d'ara de que s'ha colat dins del playoff d'ascens. A més, aquest matí hi ha hagut ja el sorteig. Ja sabeu que els partits es desenvoluparan a Alacant, i al Lleida Esportiu li ha tocat el Sestao, que és segon del grup 2. Serà aquest dissabte també, dissabte de la plec, a 8:15 del vespre. T'ho he estat explicant durant el programa d'avui. Avui està amb nosaltres el president del Lleida Esportiu, el Luis Pereira. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Sí?
Mejor que ayer.
¿Ayer cómo fueron los nervios?
pues terminaron conmigo.
Oye, ¿desde dónde se vive peor? ¿Un final de temporada así desde el campo o en los, bueno, en los despachos, desde la llotja? ¿Desde dónde se vive peor?
Desde la llotja.
¿Sí?
Sí, pero mucho peor.
Bueno, Luis Pereira, ya sabeu que és el, bueno, el nou president, sí, és el presidente, ¿no?
Exactamente.
Presidente de Lleida
Esportiva. Es así como me llaman y a veces no me doy la vuelta. No.
Oye, Luis Pereira, ja hem llegit molt d'ell, us hem explicat bastant, avui el tenim aquí, ja sabeu que és exfutbolista, exjugador de la Unió Esportiva Lleida, i entre d'altres coses, doncs, va sortir a la palestra abans d'acabar el 2021, quan ja Lleida Esportiu, amb els germans Esteve al capdavant, corria el seriós perill de desaparèixer. És una cosa que aquí vam tractar, la radiografia, de fet, després d'algun partit en el que ja no hi va haver ni seguretat ni pràcticament cap mena de servei, ni ningú obrint les portes, doncs amb el Sergi Torba hem estat parlant de, ui, vigila que igual acabem de viure el darrer partit de Lleida Esportiu al Camp d'Esports. El 26 de gener d'aquest 2022 surt el primer comunicat amb Luis Pereira al capdavant, en el que ens expliquen ja que han arribat a un acord per fer aquest traspàs de poders o aquesta compra del club, i a partir d'aquí, doncs, vaja, s'ha embolicat tot, una cosa que havia de ser fàcil, que podia ser fàcil i que hauria hagut de ser fàcil, doncs no ho està sent gens ni mica, però esportivament parlant, el Lleida Esportiu ha recuperat el vol, els jugadors han cobrat, que és una de les coses, doncs, que potser ens va precipitar va precipitar tot plegat. Els jugadors han cobrat, li han donat la volta i, escolta, ni que sigui el darrer dia, el darrer moment, i a casa, que això és força maco, amb un camp d'esports amb més de 6.600 persones, doncs s'ha aconseguit un objectiu que, repeteixo, en bona part de la temporada era, vaja, utòpic, parlar del play-off d'ascens. Finalment, el Lleida Esportiu ha acabat la temporada amb 52 punts, 34 partits jugats, 15 victòries, 7 empats, 12 derrotes, 38 gols a favor, 39 en contra. Esta mañana, Luis, habéis hecho rueda de prensa y, entre otras cosas, habéis hablado pues del tema que no se acaba de cerrar, el tema de los hermanos Esteve y del conflicto que existe, que no tendría que existir y que podría no existir, pero sí que existe para el tema ya de cambio de papeles, ¿no? ¿Cómo está el tema?
Bueno, el tema está como tenía que estar. Nunca han trabajado tanto como ahora. Antes yo creo que fueron inútiles para el club, que trabajaron menos que el ministro de la paz de Rusia, sí. Y ahora parece que tienen una actividad que no llego a entender. Muchas llamadas a los clubs para denunciarnos, etcétera. De todas formas, tengo que dar las gracias por haberme permitido de vivir la experiencia de ayer, porque que lo queramos o no, se lo debo.
Uh-huh. ¿Ha habido algún acercamiento entre los hermanos Esteve y Luis Pereira o esto ya se ve difícil?
Difícil no, imposible. Creo que lo dijeron en un momento dado al ver Esteve, ellos seguramente lo que quieren es negociar, pero no. Hay algo que haré en el minuto uno, que si en algún momento mi directiva o yo, de los hechos que nos dicen, prevaricación, coacción, llevarse un céntimo, si alguien prueba algo de eso, al día siguiente estoy fuera. Por tanto, cuando se ataca mi honor, como yo soy hijo de verdades heredadas, no negocio con eso. Imposible. Se terminó. Tenemos tiempo, tenemos argumentos. Jordi, Albert, Esteve, tienen que pensar que no nací en la última lluvia y, por tanto, tengo más argumentos de lo que ellos se piensan. Habrá sorpresas, pero sobre todo para ellos. Uh-huh.
es contundente, ¿eh? Con lo de si demuestran algo me voy.
Ah, sí, sí, sí. Sobre cosas básicas, toda mi vida fue de una cierta manera. Y tengo deberes de cara a mis hijos, de cara a lo que herede. Si algún momento usted prueba algo como cosas que están apareciendo ahora, que no deberían, porque no interesan a la gente. La gente que va al campo es gente buena de aquí. Por esa razón van. No van por las otras razones que vaciaron el estadio.
Luis, te quería preguntar, ¿por qué Lleida? Porque yo sé que ya habías intentado entrar en el mundo del fútbol, pero al final el que ha cojado ha sido Lleida. ¿Por qué en Lleida?
Mira, dentro de 40 años harán la pregunta a alguien que estuvo en el campo ayer, o a un jugador, a un senegalés que está jugando ahora, a un ucraniano, y le dirán por qué Lleida. Cuando yo llegué aquí en el año 81, se hizo una caravana a través de la ciudad, con coches. Pero esto nadie se puede acordar. De ciertas cosas nadie se acuerda. Llevo 30 años viniendo a Lleida, al mismo sitio. O sea, la gente que es habitual sabe mi recorrido. Uh-huh. Lo que pasa que antes lo hacía de manera clandestina. Ahora, ya digo, los que vivieron ayer, porque el público es excepcional, de una calidad, todo lo que hemos encontrado es déficit, pero lo del público es superávit. Y, ya digo, el derecho fija los límites de cada uno. Y a veces, pues, nos impiden de hacer las cosas como quisiéramos hacerlas. Pero la ley es lo que hace que haya derechos civiles, que haya cosas por las que se han luchado, etcétera. La ley son 7.000 personas que vinieron ayer. Y que hay que hacer las cosas por eso. Porque la ley es una forma de amor, no es de agresión hacia el otro. Mucha de la gente con la que hablo me dice que vienen ahí porque lo llevó su padre, su abuelo. Entonces vinieron por amor, no vinieron por guerra, no vinieron por estas porquerías que vemos todos los días. Uh-huh. Entonces esto es lo que quiero distribuir, si consigo hacerlo.
Amb Luis Pereira hem parlat abans i hemos acordado que nos tutearíamos. Presidente.
Confirmado.
Decías que antes venías de incógnito. ¿Ahora te paran por la calle? ¿Ha cambiado esto o no?
Muchísimo. Y me acompañan al hotel. Acompañan al hotel. Personas, incluso personas mayores, me acompañan, me vamos hablando, etcétera, etcétera.
¿Y te dan consejos?
Sí.
¿Deportivos o económicos?
Sobre todo mucho cariño.
No, porque normalmente cuando se habla de fútbol, iba a decir de deporte, no, de fútbol, oye, el lateral derecho, oye, el central, dile el entrenador, dile tal, pero en el caso de Lleida también, oye, las cuentas, oye, cómo está la cosa por aquí, la seguridad social, ¿no?
Sí, 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 sí. Esta mañana dije otra cosa que mantengo, y en relación con los temas, cuando me pidan preguntas para pedirme transparencia, nunca lo diré. ¿Por qué no lo diré? Porque entonces quiere decir que antes no lo hice bien o no fue natural. Y muchas veces pues son más bien cosas de investigación. Uh-huh. Entonces, las cuentas, esta mañana dijimos, ya se dijo lo que aporté, se sabe la parte del club, lo que aporté al club, no se sabe lo que aporté por fuera para crear las condiciones para progresar en el proyecto que veo yo. Y lo que tienen que saber es que los jugadores están pagados, todo el mundo está a día. Lo hemos prometido, lo prometí y cumplí con esa hoja de ruta.
Pero la deuda de Lleida es enorme, ¿no? Comparada con la dimensión del club.
Sí, sí, es enorme y hay que encontrar las soluciones. Estamos en ello estamos buscando las soluciones. Claro que tengo un camino, claro que podría soportarle de alguna forma. Y el martes, por ejemplo, mañana nos vamos con 3 de mi equipo para trabajar en nuevas fuentes de ingresos. Uh-huh. Y los nuevos proyectos que tenemos.
Bueno, el presente, como decíamos, es que esta mañana se ha sorteado los emparejamientos del playoff de ascenso. Se está Lleida. ¿Qué tal?
Pues bien, me preguntaron esta mañana qué tal noticias sobre el Sestao. Yo dije que jugué en el año 61. Algo habrá cambiado.
El Sestao, me decía mi compañero Sergi Tor, que lleva 18 partidos sin perder. Ha quedado segundo del grupo 2. Bueno, oye, nadie dijo que sería fácil, ¿no?
No, no. Pero bueno, estamos mejor jugando ese playoff que no jugándolo.
Por supuesto, esto clarísimo. A nivel deportivo, si al final se logra el ascenso o no, ¿va a cambiar muchísimo la planificación deportiva y económica del club?
No. Tenemos que hacer un proyecto sostenible, que poco a poco se vaya solidificando. Esta mañana decía que no vamos a matar un elefante para un kilo de carne. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a construir de manera... Tenemos que trabajar, tenemos que buscar soluciones, levantarnos antes que los demás, dar valor añadido, que un euro nuestro valga 5 euros en los demás, y todo va a hacerse con ponderación. Uh-huh. Pero con cabeza y con ambición para que el club retorne a la categoría que debería estar.
¿Qué es?
Segunda división.
Segunda A.
Segunda A.
Está lejos, ¿eh?
Está lejos.
Bueno, no lejos. A ver, bueno, depende.
No nos hemos fijado a mañana.
Dentro de 180 minutos puede estar más cerca.
Puede estar, pero tampoco... no podemos tener un plan de acción que dependa del resultado inmediato. Nuestro plan de acción era válido hace 2 semanas, hace un mes. Es lo mismo, no ha cambiado nada.
¿Este plan de acción contempla el crear una buena base de Lleida Esportiu? Hablo deportivamente, ¿eh?
Por supuesto, una buena base. Este mes va a ser cuando pongamos las primeras raíces. Tenemos dos formas en función de los acontecimientos. Pero sí, necesitamos una buena base, pero tenemos que trabajar de otra manera completamente diferente, por supuesto.
La ciudad deportiva es... la futura ciudad deportiva de Lleida Esportiu es importante, ¿no?, para que esto salga adelante.
Muy importante. Y ya, ya tenemos un sitio escogido.
¿Cuándo lo podremos decir?
Cuando terminemos las reacciones y cuando más o menos tengamos estructurado el tema financiero, cómo lo hacemos, cómo lo hago.
¿Pero será antes del inicio de la próxima temporada?
Ah, sí, sí.
¿Sí? O sea, ¿junio, julio?
Sí, sí, aunque no depende de mí, porque ahora yo empiezo la rueda de preguntas, con el ayuntamiento, con... Uh-huh. Pues sí.
Es una ciudad deportiva con varios campos de fútbol, vestuarios, oficinas, supongo, para albergar todo lo que es el fútbol base, y entiendo que también entrenos del primer equipo.
Entrenos del primer equipo, fútbol base, habrá el vestuario del primer equipo, habrá fitness, etcétera. Era un proyecto que me presentaron hace 2 o 3 meses que no me gustó por una razón especial, y me lo volvieron a presentar y ahora sí. Ajá, y bueno, me gusta.
Pues nada, estamos con la incógnita, pero bueno, que está avanzado, entiendo el tema. Ens acostem a les 2 de la tarda, estan amb nosaltres el Xavi Pérez i la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
La Vanessa, us explico que ha sigut entrar a l'estudi, ha entrat i se l'ha mirat.
Se l'ha mirat, ha donat la volta, s'ha mirat els micròfons, els llums... Perquè fa 2 anys i 2 mesos que no estàveu aquí, Vanessa.
Exacte, aquí estem una altra vegada.
I el Xavi igual, Xavi.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do, eh? 2 anys i 2 mesos, eh?
I tant, jo pues dia.
I a més ho fem a lo grande. Sí. Et felicito perquè per fi tens el president del Lleida Esportiva.
Bueno, mira, la veritat és que ha ido así. És a dir, jo vaig parlar amb la Gina Raimat, que la veritat és que ens facilita les coses d'una manera...
Ah, sí? Vaja, que raro.
Però vaja, no t'ho pots arribar a imaginar, comparat amb els problemes que teníem abans, que mai els vaig acabar d'entendre, la Gina és espectacular, ens ho posa tot molt fàcil. I vam trobar una data a l'atzar, y ha coincidido pues que es al día siguiente del ascenso. Podía no serlo, pero hubiera sido especial igual la entrevista. Bueno, eso es una tertulia. Normalmente cuando tenemos un convidado yo le hago la entrevista, pero Luis, te vas a tener que someter a una pregunta de cada uno de nuestros tertulianos. Aprovecho también para decir que está con nosotros Cristóbal Fernández, que es el director deportivo, que ya me ha dicho, dice, bueno, yo de momento no hablaré, si hay algún tema así. Bueno, Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Está aquí desde el principio, quizá otro día hablamos ya de cosas deportivas, ¿vale, Cristóbal? No sé, Vanessa o Xavi, ¿qui vol començar?
La Vanessa, a mí.
Pues Vanessa Ortega.
Bueno, creo que Luis ha explicado por activa y por pasiva durante estos meses, y quien no se ha querido enterar, pues no se habrá enterado, pero lo puedes comprar o no, lo que dice Luis. A mí, la verdad es que como ciudadana de Lleida y como presidenta de un club de Lleida, me alegra mucho que de los éxitos de todos los clubes, porque estamos on fire todos, así que, bueno, me alegro mucho. Yo no le voy a preguntar más porque me parece que Luis ha explicado muchísimo. Simplemente que me gustaría saber cómo él desde fuera, que ahora ha llegado, ve el deporte de Lleida, porque el tema de los recursos económicos, este problema lo tenemos todos, cada uno a nuestro nivel, y es evidente que en Lleida tenemos que estar agradecidos de que haya venido en este caso un mecenas, una persona que quiera comprar un club de Lleida y apueste por el deporte de Lleida, y a mí al final eso es lo que me enorgullece, ¿no? De ver que en Lleida pues las cosas se hacen bien y se intentan hacer bien, como en otros clubes con otros objetivos evidentemente muy diferentes a los del Lleida, pero bueno, Luis, no sé, ¿cómo ves el deporte de Lleida en general?
Mira, ¿cómo se llamaba la ola de Almodóvar?
La movida.
La movida. Esta movida aquí en Lleida, que es de celebrar un club que sube, el otro que puede subir, un movimiento de la ciudad, es algo que tenemos que incentivar. Tenemos que hacer que esto tenga un lado positivo para la ciudad. Sacar todo el aspecto negativo y alegrarse de los éxitos, no solamente de Alcarrás, pero también de los éxitos deportivos. No soy un mecenas. He puesto dinero, espero recuperarlo, pero es muy posible también que lo pierda. Tengo confianza. La confianza es una apuesta.
He dicho mecenas en el sentido positivo, ¿no? De que haya personas que quieran apostar por el deporte y aportar sus recursos, que al final esto es lo que más cuesta en el deporte. Muchas veces, sin nada a cambio, como él dice, puede ser que lo pierda. Es decir, que hacer una apuesta por el deporte no es comprar una empresa normal.
No, toquemos de pista, tía. Venga, yo soy el malo de la película, ¿eh? Yo soy el malo de la película, pero esto me fichan. Toquemos de pista, tía. Aquí nadie compra nada si no tiene un beneficio al final. Porque todo el mundo es empresario. Y yo no he visto nunca ningún empresario, y menos gallego, que quiera comprar algo para perder dinero. Esto va a empezar.
Pero es posible. Bueno, pero
ya,
o no?
Ya dije que vamos espera a recuperarlo.
Y lo vamos a ir, Xavi. Piano a piano. Va.
Nos quedan dos, muy bien, pero Xavi, piano, dos piano. Minutos. Nos quedan.
Claro, que... piano a piano. O sea, lo más importante de lo que ha dicho, que yo estoy muy, muy de acuerdo, pero hay una parte que no me ha gustado, entre comillas, que es el tema de la transparencia. Vivirnos de un club que no ha habido ni una transparencia. Que no sabemos quién son estos hermanos. Si continuamos esta línea sin haber una transferencia, vamos a ir mal en la ciudad. Por lo tanto, nos interesa que sepamos de qué pie calzamos todo el mundo, y entonces iremos mejor.
Me gustaría precisar dos cosas. Cuando digo transparencia, estamos dando la transparencia total en todo lo que hacemos, total, total. Lo que no voy a ser transparente es cuando atacan mi honor.
No, ¿cómo así? Evidentemente.
ahí tiene que haber investigación. Yo siempre he, en todas mis facetas de la vida, he ido hasta el final de todo. Quiero decir que si tú vienes y me preguntas si he robado, no te respondo. No te respondo.
No, yo eso
porque
me parece correctísimo.
Tengo una línea de vida que está inmaculada.
Nos queda menos de un minuto,
cuando fui a los ojos a los mozos de escuadra, tenía una hoja blanca. Ahora tengo ya
borrones, ya hay borrones.
Tengo borrones.
Una cosita.
Tengo borrones. En ese sentido no lo seré. Seré, lo haremos de manera natural y lo estamos haciendo. Y mecenas no, y creo que con lo que vamos a lanzar, que vamos a ayudar al deporte de Lleida, porque nos interesa.
Doncs ho deixem aquí i mira, ni fet a mida. Igual tienes que volver, Luis.
Vale.
Para acabar de precisar, te lo digo así. Luis Pereiras, el president de Lleida Esportiu, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Bueno,
al Cristóbal, a la Gina, al Xavi i a la Vanessa, com sempre, gràcies. Dilluns vinent i tornem, a vosaltres dos.
D'acord, gràcies.
D'acord, gràcies.
Fins ara.
Gràcies.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2, nosaltres demà, a les 12:20. Que acabis de passar un bon dilluns.